www.radiotres.com. Tres Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 2 de juny, i avui començarem el programa parlant de patrimoni per conèixer amb més detall la situació administrativa de la Seu de Dalvila del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. En parlarem amb el president de l'Associació d'Amics del MAEF i exdirector del museu, en Jordi Fernández. També tindrem temps per parlar de música, perquè aquest dijous comença una nova edició del Formentera Jazz Festival. En parlarem amb l'impulsor del festival, en Max Moya, i després, com feim habitualment els dimarts, parlarem de paraules i coses amb en Bernat Joan, i també obrirem el nostre espai per les famílies dels dimarts, un espai que aquesta setmana encapçala la directora del CEPCAN, Belén Albite. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada de l'actualitat parlant un dia més de la problemàtica de l'habitatge a Eivissa, perquè aquest matí s'està desallotjant l'assentament de caravanes de Sa Joveria. A primera hora encara quedaven una desena de vehicles i els residents han marxat per evitar una multa de l'Ajuntament.
Sí, des de primera hora del matí s'està buidant de vehicles l'assentament de caravanes de Sa Joveria, on havia arribat a haver-hi una vintena instal·lades. Passades les 9 del matí en quedaven 7. Segons han pogut comprovar els serveis informatius d'IB3, el desallotjament transcorria sense incidents i amb la total col·laboració de les persones que allí vivien, que han decidit marxar voluntàriament perquè a partir d'avui s'exposaven a multes de l'Ajuntament de fins i tot més de 10.000 euros. Ahir, agents de la policia local d'Eivissa ja feien rondes entre les caravanes per avisar tothom que a primera hora d'avui dimarts començarien a multar els que no sortissin. Escoltam un dels residents.
Como no sabemos el estado de la multa, tampoco queremos pagar, estar no pagando un alquiler, pagar una multa y encima siendo residentes de aquí de Eivissa y trabajadores, como así la gente dice, no, es que esto no trabajan. Nosotros somos trabajadores como tal, aquí tenemos mecánicos, tenemos gente que trabaja en el aeropuerto, de administrativa en el ayuntamiento, así como mi mujer, y no da.
Segons fons del dispositiu, hi havia residents a la zona que estaven pagant lloguers de més de 400 euros mensuals per viure de manera precària. Expliquen que hi havia una persona propietària d'una desena de vehicles que els tenia llogats i que feia negoci amb aquesta situació de necessitat. Una de les persones que vivia a una caravana pagant lloguers, una víctima de violència masclista que tenia una ordre de protecció en vigor i a la que ara es proporcionarà allotjament d'emergència. Els vehicles sense propietari han estat traslladats de la zona amb una grua i estava previst portar-los a Desballestar. Recordem que en aquest desallotjament no ha estat necessari disposar d'ordre judicial, ja que com que el terreny forma part de la viabilitat de la zona, el consistori ha acordat imposar sancions per estar a la via pública i això ha fet que els residents hagin decidit marxar. Els desallotjats, però, ja busquen altres llocs on poder instal·lar-se davant la impossibilitat de trobar un lloguer assequible a l'illa.
I canviem d'assumpte, continuem aquesta hora parlant d'aigua, perquè l'Aliança per l'Aigua alerta sobre la insuficient protecció de les pitiuses en el nou pla contra inundacions del govern.
Per això ha presentat davant la Direcció General de Recursos Hídrics un total de 18 al·legacions per Eivissa i Formentera a la consulta pública sobre la revisió d'aquest pla contra inundacions del govern. L'Aliança per l'Aigua estima que la capital d'Eivissa i els nuclis adjacents necessiten més protecció en cas d'inundacions com a zona més sinistrada de les Balears. Escoltam Juan Calvo, coordinador de l'entitat.
Hem constatat que no s'han protegit totes les zones que històricament estan patint més inundacions, no? En primer lloc, la capital d'Eivissa i totes les nuclis urbans adjacents, com pot ser Jesús, Sant Cirè, pues, l'última d'Anna Alice i les pluges de la tardor pues, van deixar inundacions molt, molt fortes i això no es recolleix suficientment.
Segons Calvo, en el cas de Formentera, l'illa concentra una acumulació de mancances única entre les illes habitades de la demarcació.
I parlem ara d'educació, perquè aquest matí han començat les proves d'accés a la universitat. 476 persones d'Eivissa i 18 de Formentera estan matriculades per examinar-se.
Sí, els exàmens, que duraran fins dijous, han començat a les 9 del matí amb la prova de llengua castellana i literatura i després del descans de mig matí han continuat amb la d'història d'Espanya. La gran novetat de la convocatòria d'enguany és la incorporació de detectors de radiofreqüència per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats durant els exàmens. A més, s'ha aprovat un nou reglament específic sobre actes fraudulents i sancions relacionat amb el possible ús d'aquests dispositius per tal de garantir el correcte desenvolupament de les proves d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
I doncs molta sort a tots els que us presentau en aquestes proves. Nosaltres ara continuem parlant d'intrusisme, Nieves, perquè l'Ajuntament d'Eivissa ha imposat una sanció de gairebé 800.000 euros per lloguer turístic il·legal.
La multa, que suposa el 75% del valor de l'edifici, s'ha aplicat pel canvi d'ús de residencial a turístic sense disposar del títol habilitant necessari, segons s'ha informat el consistori. La infracció es va detectar en una inspecció conjunta de la policia local i d'urbanisme l'any 2024.
I acabem aquesta repassada a l'actualitat amb un apunt de successos, perquè un jove ha resultat ferit molt greu aquesta passada matinada després de ser atropellat a la carretera d'Eivissa-Sant Antoni prop del polígon de Can Negre.
Es tracta d'un jove de 18 anys i de nacionalitat neozelandès. Al voltant de les 3 de la matinada s'alertava als serveis d'emergència del 061 d'aquest atropellament greu. En arribar es va activar el codi de politraumatismes i el jove va ser estabilitzat i després va ser ingressat a l'Hospital Can Mises. Un portaveu de l'àrea de salut de les Pitiüs s'ha informat aquest matí que es troba en observació al servei d'urgències de l'hospital, estable dins la gravetat.
I Don Ives, ho deixem aquí pel que fa a la repassada de l'actualitat. Després t'escoltam.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts i avui volem començar el programa posant el focus en el patrimoni. I doncs, i nosaltres avui comencem el programa parlant de patrimoni i ho fem després d'haver llegit la notícia de la que es van fer ressò diferents mitjans en què l'Associació d'Amics del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera suposava a que l'Ajuntament d'Eivissa es fes amb la gestió de la seu de Dalvila, del museu, i demanaven la seva reobertura el més aviat possible. Avui volem parlar d'aquesta qüestió amb més detall i per això a aquesta hora podem parlar amb el president de l'Associació d'Amics del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera i també exdirector del Museu Jordi Fernández. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per començar, per aquells oients que no coneguin bé el que representa el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, com els hi podríem explicar el que significa per la nostra història, pel patrimoni de les Pitiüses?
Bueno, el Museu Arqueològic reuneix totes les col·leccions que des de 1903, primer, per via de per la Societat Arqueològica Busitana i després, quan es va crear el museu a l'any 1907, és el depositari de tot el patrimoni arqueològic que s'ha anat replegant i s'ha anat investigant al llarg de la seva història, precisament des d'aquell moment. Uh-huh. Té les col·leccions de les necròpolis rurals, les col·leccions de l'Illa Plana, de la cova d'Escullerama i de totes les excavacions que al llarg de moltíssims anys s'han fet a l'illa d'Eivissa i a Formentera en aquest moment. És a dir, del Puigs Molins, Can Acosta, les petites necròpolis rurals que estan per tot arreu i troballes diverses que s'han produït a la ciutat d'Eivissa i al i voltants.
Fa anys que aquesta seu de Dalvila, que ara és protagonista de l'actualitat, està tancada. En quin punt es troba ara mateix la situació?
Bé, està tancada perquè això té tota una llarga història. Uh-huh. Es va tenir que tancar per una sèrie de problemes de filtracions d'aigua, uh-huh, que venien del pati superior del baluard de Santa Tecla. Uh-huh. Aquí es van reprendre l'any 2010-2011, uh-huh, tota una sèrie d'obres a l'efecte de, diguem, evitar aquestes filtracions. Uh-huh. Òbviament, aquestes filtracions van portar a que nosaltres tinguéssim en aquell moment tancar La institució, òbviament, desmuntar totes les col·leccions, guardar-les en els magatzems del museu, perquè no es fessin malbé mentre duraven aquestes obres. La veritat és que tot el que va quedar al museu, que eren principalment les vitrines i algun material no arqueològic, sinó material que estava allà depositat, panells, etc., va quedar completament desfet. Això va representar que havien de començar una altra volta de zero. Per aquest motiu, el mateix Ministeri de Cultura va iniciar un projecte de remodelació. I aprofitant que el museu estava tancat, es va plantejar la possibilitat d'ampliar, de millorar les instal·lacions, amb el sentit de que es fes més factible per les persones que tinguessin problemes de mobilitat, fer-lo, diguem, més adequat, amb una més bona, per dir-ho d'alguna manera, predisposició expositiva. Penseu que el museu, com tal, és un museu, era un museu molt antic, que va tenir una primera reforma a l'any 89, una segona al 1995, que estava prou bé, però que, òbviament, amb aquestes obres va quedar tot completament desfet i el Ministeri va reprendre, diguem, un nou projecte bastant ambiciós per ampliar, si fos possible, i, diguem, adequar aquest espai com museu arqueològic. Això és breument, però aquí enmig hi ha diverses qüestions. Es va plantejar també perquè les autoritats d'Eivissa van demanar fer un edifici multidisciplinar, on hi hagués allà l'arxiu, la biblioteca i el propi museu, el qual, doncs, clar, òbviament, si es havia d'estudiar tot aquell tema, doncs, va quedar tot una mica en stand-by. No? I llavors va renunciar i es va tornar a dir que el museu no hauria de sortir de dalt vila, i amb aquella situació, doncs, el Ministeri va començar a preparar un projecte que es va presentar i va ser, diguem, aprovat per la Comissió de Patrimoni Històric Artístic d'Eivissa i Formentera, i es va passar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament no va veure amb bons ulls que es fes aquella reforma. I, bueno, a través d'aquí el tema ha quedat aturat. Ha quedat aturat, i mentre, clar, l'Ajuntament no contesti a aquesta qüestió, el Ministeri no reprendrà una reforma de l'edifici si no sap exactament què és el que s'ha de fer.
Clar.
En qualsevol cas, el Ministeri ha seguit invertint, que ha tingut invertint arreglant parets, arreglant els desperfectes que es van produir en les pluges, i diguem pluges que varen caure a l'interior, ha reparat i substituït la coberta del museu, ha repicat totes les parets, etc. Vull dir que no és una qüestió que el Ministeri hagi estat aturat. També es va cosir, d'alguna manera, entre comilletes, no? Cosir, va ser col·locar uns perns de ferro perquè a l'edifici de l'antiga universitat, millor dit, de la capella del Salvador, que està aferrat a l'antiga universitat, no s'obrís i no tingués problema. Vull dir que allà va haver tota una sèrie d'inversions i que en aquest moment s'està analitzant, i per part de tots crec que s'hauria... Jo ja simplement som el president de l'associació, ja no estic al museu, com heu molt bé dit, i estic jubilat, però òbviament crec que s'hauria de buscar una solució. El Museu Arqueològic conserva tot el patrimoni de les nostres illes. Fins que no es creï el Museu de Formentera perquè passi el patrimoni de l'illa de Formentera, crec que l'estat l'hauria de seguir conservant, però també obert en el públic, que la gent conegui. Dalvila és el centre d'Eivissa, té, per una banda, la catedral, per altra, la Casa de la Cúria, on avui en dia es troba el centre Medina Eivissa, i, òbviament, l'altre seria el Museu Arqueològic, que tenia un atractiu. Si hi ha cap problema, si hi ha cap deficiència, l'important és que el titular del museu, en aquest cas el Ministeri, el que també té una responsabilitat, que és gestor, que és govern balear, i per una altra, el propietari de l'edifici, que ningú nega que siguin de l'Ajuntament des de l'any de la Pol, que vull dir que ho van cedir l'any 1903, i llavors va tornar a una altra volta a fer la documentació a l'any 75. Vull dir que porta en mans, diguem, del Ministeri 125 anys, no? S'haurien de seure a les tres administracions i cercar una solució que permeti fer la inversió i que el poble d'Eivissa i els nostres visitants puguin gaudir i puguin disfrutar d'aquest patrimoni que està en aquest moment, diguem, emmagatzemat, perquè no es pot fer altra cosa.
I què opina d'aquesta intenció que ha manifestat l'Ajuntament de revertir aquesta cessió d'aquests dos espais a Darvina?
La veritat és que poca cosa puc dir, perquè no sé què és el que es vol fer. Perquè si el problema principal, que és el que heu sentit, i crec que les persones són molt sèries, la Carmen Domínguez, que és la consellera, perdó, la
regidora
de Cultura, és una persona molt sensata, vull pensar que la resta de gent també ho pensa. Vull dir, si el problema és que és el que heu sentit a través de la premsa, vull dir, l'he dirigit, no? És que el baluard de Santa Tecla està tancat en el públic, bueno, això es pot obrir. I jo penso que es poden cercar solucions per obrir i que la gent pugui entrar en el museu, veure el patrimoni, sortir al baluard de Santa Tecla, que estigui obert en el públic, i simplement tancar-lo a la nit per motius de seguretat, no? I solucions n'hi ha, sols que la gent s'ha de seure, i jo ja dic que poca cosa puc dir, puc tenir la meva opinió personal, però són les administracions les que tenen l'última paraula, però cercar alguna cosa, crec que és un absurd que aquest patrimoni, com ja dic, de l'Ei de Plana, d'Escullaram, de la necròpolis dels Puigdemonts, totes les campanyes que va fer en Carles Roman des de l'any 1921 fins a l'any 1929, les campanyes de José María Mañada Angulo, etcètera, etcètera, i tots els arqueòlegs que hem estat treballant a l'illa d'Eivissa i a Formentera, estigui amagat quan és un patrimoni sensacional. Jo crec que se li té que buscar alguna solució, no sé quina, perquè se n'ha parlat tant de que el museu hauria d'anar al parador. Llavors, bueno, el que era, diguem, el castell, llavors es va decidir que fos un parador. Que anàs a l'antic hospital, llavors s'ha decidit que no. Llavors que anàs a Cas Dominguets, llavors es va decidir que no. Clar, vull dir que se li ha cercat molts de llocs, però no hi ha cap espai que reuneixi les condicions per fer, diguem, un edifici en condicions i un edifici que dongui a l'abast i que la gent pugui visitar amb una certa, diguem, tranquil·litat i vora aquest patrimoni, no?
Idò, Jordi Fernández, actual president de l'Associació d'Amics del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, però també hem de reivindicar aquest paper que va tenir com a director del museu durant molts anys. Estarem pendents d'aquesta qüestió, de com evoluciona, així que li volem agrair moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres aquí a IB3 Ràdio i seguim en contacte. Mil gràcies.
Moltíssimes gràcies. Jo el que vull és que es busqui una solució. El museu entenc que no pot continuar més temps tancat. Moltes gràcies.
Idò, mil gràcies també. Estarem pendents d'aquesta qüestió i també aprofitant aquestes visites guiades que es fan aquests dies precisament a la capella de Sant Salvador i a l'antiga universitat també. Aprofitarem per visitar-la. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar tenim música, tenim paraules i coses i després ja enfilarem al final del programa d'avui, però serà d'aquí un minutet tot això.
IB3 Ràdio és Dial.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i seguim ara parlant d'actualitat musical, i és que aquest matí s'ha presentat a Formentera el seu Formentera Jazz Festival, una edició que comença aquest dijous i que durant 4 dies omplirà la Pitiusa del Sud del millor jazz local, nacional i internacional. I volem conèixer tots els detalls d'aquesta 12a edició i per això ja podem parlar amb l'Alma Mater, amb el director i creador del Formentera Jazz Festival, Max Moya. Molt bon dia.
Molt bon dia, com estem? Gràcies per recibir-me.
Home, i tant, i tant. I ja 12 anys, que es diu aviat, eh?
Sí, es diu aviat. Passa el tiempo volando. Cada año parece que va más rápido, yo no sé qué está pasando, pero bueno, lo bonito es que se va creando un legado y mirar atrás siempre es lindo, pero también con ganas de mirar para adelante.
Home, i tant, i tant. Aquests dies com es viuen? Molts de nervis. A més, avui heu tingut aquesta roda de premsa de presentació del festival. Com són aquestes jornades prèvies a ja donar el tret de sortida a una nova edició?
Es bonito, es ilusionante, porque al final todo el trabajo que se hace durante el año es para esta semana, ¿no? Entonces, el componente, obviamente, yo como no resido en la isla, el componente de volver siempre es mágico, los reencuentros con no solo familiares y seres queridos, sino gente con la que has crecido, ¿no? Desde el panadero hasta los peluqueros, mis profesores. Entonces hay muchas emociones, siempre es lo más bonito, y luego sabiendo que vuelves con algo que das, ¿no? Un poco que es una generosidad, pero y eso nos pasa a todo el equipo, porque todos venimos de diferentes sitios y entonces es un reencuentro entre nosotros y con la isla, y en ese sentido pues siempre es muy, muy bonito y mágico y con ganas de disfrutar los artistas que han confirmado que vienen, ¿no?
Exacte. Que déu-n'hi-do el cartell d'enguany. Jo et volia demanar què ens espera per aquesta edició, que com dèiem, comença aquest dijous i es perllongarà fins al diumenge.
Correcta. Ah, pues tenemos un poco de todo, como en la línea de la programación del festival desde su primera edición hasta ahora. Ha sido jazz, músicas del mundo y derivantes del jazz, incluso la electrónica. O sea, hacemos un abanico un poco de lo que es la música negra. Y en ese sentido pues representamos en esta edición sobre todo pues un poco lo que es la madre tierra, ¿no? Hay mucha artista de Senegal y a Richard Bona de Camerún, y ya tocaba porque mira, hemos tenido un montón de diferentes artistas que han venido, pero justamente artistas africanos de jazz africano, de jazz fusión, del groove, del funk y todo eso, pues bueno, vienen de la mano de unos musicazos, ¿no? Uno que está súper consolidado y leyenda, que ha tocado con los grandes desde Joe Zawinul hasta Herbie Hancock, Quincy Jones, ¿qué te voy a decir? Pat Metheny y todos. Uh-huh. Y uno que está más al principio de su carrera, pero que viene como una cometa ascendente, ¿no? Que es el Moby Maiga, que tiene sus 28 años, pero que viene de una estirpe del Cora, que es fascinante y que nos va a deleitar con su cuarteto, ¿no? Aparte de eso, también tenemos, obviamente, música más clásica de lo que se denomina un poco dentro del jazz. Uh-huh. Tenemos a Tony Baker de Mallorca, que sí. Es un pianista fantástico, a Muriel Grossman, a Elana Sasson, que viene con una propuesta de música yemení, persa, kurda, iraní, con jazz, con músicos de Grecia y todo. Bueno, hay un poquito de todo en la línea de lo que veníamos haciendo, y luego también para cerrar la noche, pues obviamente DJs, selectores, algunos que conoceréis de Ibiza y de Formentera.
Meravellós, meravellós aquesta barreja, d'aquesta mescla d'estils i tot agrupat sota el paraigües del jazz, que és meravellós, i sempre amb aquesta aposta per combinar el talent local amb grans llegendes, com ara ens explicaves, no? Com Richard Bona, que ens visita enguany, que estic fascinada.
estamos súper contentos, es un sueño hacerlo realidad. Tengo que decirlo y me encanta recordarlo siempre, que justamente artistas como Richard Bona, mucho tiene que ver Carlos Arduy, trompetista, que es un hermano mío que vive en la isla de Formentera desde hace años, y él es el que está tocando ya desde hace años, pues como digo yo entre bromas, siempre con la NBA, ¿no? Yeah. Entonces, yo había visto a Richard Bona hace un año y algo, en directo en Madrid, y bueno, siempre se me calababa y digo, me encantaría traerlo, ¿no? Y lo solté a Carlos, como obviamente lo conoce, y me pasó el teléfono del manager, y a partir de ahí se hizo la magia, y mira, hemos podido cerrar su show aquí, y también otro en Menorca que toca el día siguiente, ¿no? Entonces, mira, haciendo un poco una gira balear, Richard Bona.
Molt bé, molt bé. Home, clar, ja que venen fins aquí, aprofitar, no?, per fer més concerts a les illes és sempre una excel·lent opció. Sí. Però que pulit també, no, Max, aquesta mena de família que s'està creant, no?, en el Festival de Jazz, no?, a través de les connexions amb Carlos Sardú i que et porta a Richard Bona. Sí. I clar, venir a Formentera ara, a principis de juny, sent un festival consolidat com aquest, home, no deu ser gaire difícil, no?, la negociació amb els managers per portar aquí talent internacional, no?
Sí, les gusta, y lo bueno es que después de 12 ediciones ya hay boca a boca de otros músicos, ¿no? Entonces, saben lo que se esperan, somos un festival modesto, también eso representa obviamente no solo en cachés, sino en la grandeza, obviamente nos gusta también que no son miles de personas, a lo mejor en la plaza a lo sumo hay entre 1.500 y 2.000 personas, pues no estamos hablando de una masificación, ¿sabes? Claro. O sea, es un festival, entonces en ese sentido, pero ellos saben a lo que vienen, y también como muchos artistas, el verano, la temporada alta de trabajo es esta temporada. Ir a una isla preciosa y poder hacer como lo llamamos vacabolos a veces, ¿no? Que es una vacación bolo. Entonces, es como un respiro en la gira, ¿no? Claro. Ver un poquito un sitio precioso, si tienen la suerte de bañarse, pues fantástico, ¿no?
I tant. I a més, aquest cap de setmana que farà una temperatura excel·lent, serà preciós. Sí, què podem dir, Max, de les localitzacions del festival d'enguany?
Pues estamos muy contentos y orgullosos de volver al Blue Bar, que es un centro donde ya habíamos hecho varias ediciones antes. Entonces es un reencuentro con el espacio maravilloso que es. Queremos agradecer a Rico y a su padre y a toda la compañía por albergarnos, porque es como un anfiteatro natural en la playa, y para la marca un poco Formentera Jazz es muy importante tener esa... esas escenas, esas escenografías, ¿no?, de alguna manera, porque es la marca de la isla. Y luego, aparte de eso, también estamos en Sapancha, que es un local que da mucha música y mucha cultura todo el año en Formentera. Y ya el cierre en Ses Roques, que también es otro centro cultural. Como sabéis, no hay muchos en la isla, entonces nos gusta poder honrar, ¿sabes?, al menos a un puñado de ellos, porque es importante, ¿no? Porque la cultura justamente es el motor del entretenimiento, del ocio y también del que genera, ¿sabes?, también oportunidades laborales a los artistas, ¿no?
Absolutament. Idò, aquestes tres localitzacions principals ben apuntades, evidentment podeu consultar tot el detall de la programació, horaris, més informació sobre els artistes a la pàgina web del Formentera Jazz Festival. I ja per anar acabant, que sé que avui té un matí ben enfeinat amb Max Moya, el director del Formentera Jazz Festival, jo vull honrar també al públic per saber com respon any rere any el públic de Formentera en aquests cartellassos de jazz que ens oferiu des de fa 12 anys.
Muchas gracias. Bueno, con ganas de veros por allí, que disfrutéis un poquito con todo el evento y nada, que todo vaya bien. Sí. Y saludar, por favor, si pasáis.
I tant, home, i tant. Idò, Max Moya, creador, impulsor, director del Formentera Jazz Festival, enhorabona per aquesta edició i aquestes dates, del dijous al diumenge, apuntats en vermell, han subratllat el nostre calendari per tots els amants del jazz. Mil gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ens veiem molt aviat.
I tant. I nosaltres ara deixem les partitures i ara, en comptes d'exercitar el nostre talent musical, exercitarem el llenguatge.
Paraules i coses.
El febrer van canviar foc per fulla, l'ametller i el pla roig. Nova brulla de roig torna per... Se'n va a ballar el jovent, alegre de cel i vent. El tam...
Idò, si seguim aquí en el programa, ja ho sentíeu, aquesta capçalera ja ens indica que ens toca obrir un diccionari, per exemple, i parlar de paraules i coses amb el doctor en filologia catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com va?
Bé, bé. Estem a una època d'abordar tabús, de superar-los i tot això.
Ah, sí?
I resulta que en el segle XXI hem generat un, que és la mort.
En el segle XXI, trobes, abans no era un tabú?
No era tant.
Ah, d'acord.
No era tant. En el segle XV o XVI no ho era gaire.
No?
No.
Fixa't, avui en dia sí que ho és,
No, clar, és que en aquell moment, diríem, la qüestió de la religió, la transcendència i tot això no eren discutibles.
Clar.
Si més no, perquè et podien socorrar una mica.
És una mica
i,
només.
I per tant, no era tabú com ho és ara.
Sí, cert.
Cada segle té els seus tabús i en altres mos costa molt parlar-ne. Mm. Per això avui hem dit, mira, una mica de vocabulari funerari.
Així, un tema fresquet, no? Tema, com estava dient ara en Pablo.
D'estiu, d'això de lleuger per anar-li donant, canxa.
Molt bé, molt bé.
I començarem per una cosa que és lògica, que és lògica, o que ho era més fins ara que no ho és ara i que no ho serà segurament a partir d'ara, que és la sepultura.
Sepultura.
Una sepultura és una tomba, però hi ha més maneres de dir-ho. Per exemple, en català antic, i també en català modern, així com a molt culte, es diu un vas.
Ai, no ho havia escoltat mai, veus?
Sí.
M'encanta aprendre paraules
igual
noves.
Igual que got, és a dir, un vas.
Sí.
Tu te poden posar dins una sepultura, dins una tomba, dins un vas. Que ves
dins
mateix.
Un vas?
Dins un vas, sí.
Per què?
Perquè és el que els recordava aquests enterraments que hi ha, per exemple, a les catedrals de personatges. No sé si vas a la catedral de Girona, hi ha un en Borrell II, o en Ramon Berenguer II també, posats dins una tomba, dins una espècie d'urna,
sí.
També es diu urna.
Urna,
una mica aixecada, una mica aixecada, i que queda com un got, és un recipient on hi ha el personatge dins.
Fixa't, clar, és que per un tema de dimensions,
sí.
Mai hagués relacionat un vas amb un taüt.
Ja, i ni una urna.
No?
I en canvi, en català clàssic també hi trobam el terme urna. És a dir, tu pots anar a parar com si fossis una papereta electoral dins una urna,
sí.
O com si fossis un vi del Penedès dins un vas.
Sí, és cert.
I això, clar, té unes transcripcions, unes traduccions molt, molt curioses, no?, en
la
aquest sentit.
Que sí.
I que s'ha de dir que estan com molt abandonades.
Sí.
I dir que segurament passaran en una altra dimensió, tenint en compte que avui dia molta gent decideix incinerar-se.
També,
I per tant, allò ja s'assembla, si te posen dins un columbari, sí que s'assembla més a un vas, ja.
Sí,
és
cert.
És una cosa més petita, no?
Sí, sí, sí. Columbari és una paraula que em fascina.
Sí, de colom va colom, se suposa que l'ànima és com un colom que se'n va volant, i jo m'imagino que el terme ve d'aquí, no? Hi ha moltes representacions de l'esperit d'aquests no sé quants de grams, d'aquests 2 grams que diuen que perdem quan
sí, munnames,
o 21, o sigui, cosa, quan munnames a l'altre barri, això s'ha representat molt històricament en forma de colom.
Cert.
I això?
I això que avui en dia les consideram com una plaga.
Sí, sí. No sé, un exacte, un arròs de colom, com ho representaríem, però bueno.
Difícil.
Llavors,
però també es menja, a moltes bandes.
I tant, aquí mateix.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, és molt bo. Per cert, una tomba o una sepultura pot ser en termes antics, apareix amb altres termes encara, un sarcòfag.
Sí.
I encara més dins el camp de l'arqueologia podem parlar d'un hipogeu, com en els Puig dels Molins,
sí.
O d'un dolmen, com a Can Acosta.
Mm.
I en això s'hi va normalment dins un taüt,
sí.
Que també es pot dir fèretre, que queda com a molt culte,
sí.
I llavors hi ha tota una sèrie de terminologia popular per aquest estri, no? Jo en destacaria un terme que és, no diré relativament corrent, però que es fa servir en el camp d'Eivissa, que té molta gràcia, que és un vestit de fusta.
Val, sí. És, jo, sí, és
quan
me
posin el vestit de fusta, no sé què, jo he sentit sí. majors dient coses com això, no?
Sí.
Per tant, home, un vestit de fusta també diríem que és una forma molt gràfica de, sí. molt gràfica de dir-ho.
I una manera simpàtica,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Jo he sentit totes les versions, diríem, en tots els castellanismes. He sentit un vestit de fusta, he sentit un vestit de madera, he sentit un traje de fusta i he sentit un traje de madera.
Clar, totes les possibilitats.
Totes les dejones que permetin... Per dir un taüt, per no dir un taüt, diríem, se fan servir. Llavors, hi ha tota una sèrie de termes per dir morir. Morir és un dels verbs que té un raig de sinònims o de... més o menys sinònims, no?
Sí,
que
per moltes vegades es fan servir,
no? Exacte, per exemple, faltar.
Sí, faltar.
Com si,
és un clàssic.
Com si haguessis fet salera, no? És una, sí. És a dir, faltar. Anar-se'n, com si t'haguessis anat de viatge.
Sí.
Traspassar, que això ja és més... Clar, traspassar què, no? Ja és...
I una dimensió.
Una dimensió, exactament.
Exemple.
I llavors hi ha la forma anglesa, que a mi em fa molta gràcia, que és passar. John has passed by.
Sí.
En Joan ha passat.
Ha passat.
Clar, ha passat, dius, ha passat per on? Però clar,
aquesta vida,
si
no?
Si tu dius senzillament ha passat,
sí.
Ja t'entenen. I en català es fa servir també el terme passar, sí. No? Passar, traspassar. És una manera de no abordar... Això demostra la tabuïtzació de la mort, també.
Clar,
és una manera de no abordar la paraula i de tenir 50 maneres de dir això mateix per no acabar-ho de dir.
Sí, és curiós,
que és una...
com això reflecteix, exacte, aquesta relació que tenim amb sa mort, que realment... és inexistent en molts de casos.
No?
És una cosa que volem tenir allà, però com molt lluny.
I aquí ho reflectim d'una manera molt clara en sa manera de donar el condol. Això que per tot es diu, oh, el meu pesar, el meu condol, el meu no sé què,
sí.
A Eivissa es diu molts anys de vida.
Sí.
Atenció.
Això jo no sé, però m'agrada.
Sí, sí. És a dir, és una manera de dir, escolta, en
ja
fulanet ha passat, però tu ja que ets, molts anys de vida.
Exacte.
Que no sigui una cosa immediata,
sí.
Ni ràpida.
Exacte.
I això sempre que es dona el condol, aquí és la fórmula per donar el condol.
Sí.
Que és una cosa que fora d'Eivissa sorprèn una mica, perquè, clar...
Sí, és a dir, si nosaltres com a eivissencs anem pel món i de molts anys de vida, igual ens miren estrany.
Clar, te poden quedar amb una cara d'interrogant, diguem, molts anys de vida, però si se n'acaba d'anar, si ha traspassat,
clar,
si ha passat,
clar.
Si... Com és això de molts anys de vida, no?
Sí.
I llavors hi ha una fórmula que es fa servir, que és molt clàssica també, i que aquí també la tenim, i que es fa servir... també una mica fora de lo que és el temps actual, perquè és quan tothom s'enterrava en terra, no? Que és que la terra li sigui lleu.
Sí.
Que aquesta és una fórmula que tenim dins tots els territoris de parla catalana, i que és una manera de... que aquí també es fa servir, però molt més poc. És a dir, la fórmula molts anys de vida sempre és més...
estàndard.
És més estàndard que aquesta,
sí.
entre els funerals eivissencs, no?
Sí.
Llavors hi ha tota una sèrie de paraules que venen d'escaló, d'escaló romaní.
Ah, sí?
Dinyar-la, per exemple.
Ah, clar.
Dinyar-la. D'altres que són una mescla, però que també tenen aquest toc de baixos fons, que és palmar-la, estirar la pota... En fi, tota una fraseologia més, diríem... De barri popular,
sí.
Que evidentment mai en una ocasió formal
la faria servir
perquè
no.
Seria un registre lingüístic totalment inadequat
amb
aquestes circumstàncies. És més, és en els funerals és un dels àmbits on la qüestió de registre lingüístic, fins i tot la gent que no té consciència de registres lingüístics mira d'adaptar-se més.
Com de moderar el llenguatge, no?
Sí, 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 sí. I llavors hi ha les llatinades que porten a dir coses que no toquen, també, no? Ah. Per exemple, es corpore insepulto. Ah. Fulano està corpore insepulto, vol dir és de cos present. Però a mi em contaven el cas d'un enterrament d'un personatge molt conegut, perquè era en Terenci Moix, que es deia Ramon Moix, realment, i me'l va contar en Màrius Serra, que va arribar en el tanatori, que en Terenci havia agafat tota una sèrie de cançons que estaven allà a tot volum per tal, i quan
la va seva playlist.
Exacte, eh? Quan va arribar estaven allò sonant per a bailar la bamba, i estava tothom ballant i no sé què, i arriba en Màrius amb una majora que s'hi havia afegit perquè l'acabas d'ajudar a arribar i tal, que era vecina, era de la mateixa escala d'on vivia en Terenci Moix, no? I va arribar i va dir, oh, mirau, i que era de bo, en Ramonet, i el tenim ara aquí, de corpore en su punto. Per tant, fins i tot amb aquestes circumstàncies, un registre inapropiat pot dur a situacions lleugerament embarassoses.
La veritat és que molt graciós aquest incorporar in su punto.
Sí.
M'ha agradat.
I en els nostres clàssics medievals, que són font de saviesa, hi ha una manera de dir-ho que és molt, molt gràfica també i molt poètica, que és ser fora d'aquest segle.
Ah, és molt poètic, això.
Ens ha deixat tal persona, ja és fora d'aquest segle.
És cert.
Ja és fora d'aquest segle. Sí,
sí. Ai, no ho havia escoltat mai.
Que és una manera de dir fora dels temps, que això és molt interessant, també, perquè diuen que el temps és una mesura humana.
Sí.
I de ser fora dels temps, no?
Ah, mira, no l'havia escoltat mai aquesta, i també l'apuntam per saber més paraules i coses. Des de luego avui coses n'hem sabut unes quantes, eh?
Bé, hem parlat una mica d'un tabú. Parlar de tabú sempre està bé.
La veritat és que sí, i no hem recorregut en el tòpic descansi en pau, que també és com una fórmula molt internacional.
També, no? Efectivament, i mira, i segurament m'ho hem deixat unes quantes
segurament.
Més. Segurament. Que la terra li sigui lleu, descansi en pau, seria d'aquest registre, no?
Exacte. I do Bernat Joan... no sé com acomiadar-te avui. Fins aviat.
Fins aviat, sí, esperem que sí, que no hi hagi cap parca ni cap... en fi...
Tu vés en compte que tenim aquí un obstacle a la porta per segellar molt bé l'estudi.
Ni cap animal d'aquests que estigui per enmig.
Vés ensenyat ara en sortir, Bernat.
Molt bé.
Fins aviat.
Fins aviat.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. Familiant.
12:47, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sentiu aquesta sintonia que ens indica que, com feim els dimarts, obrim un espai per les famílies aquí al programa, un espai que avui encapçala la directora del CEPCA, na Belén Albite, molt bon dia.
Bon dia.
Ja sabeu, el Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives del Consell. Pendents de canvis, veritat, al CEPCA?
Ahí andamos.
Que ja anunciarem en el seu moment, veritat?
Sí, exacto.
Però il·lusionada?
Bueno, mucho en... Bueno, cambiamos un poco el formato probablemente más adelante y porque hemos ampliado mucho en servicios. Ya mucha gente ya dice, pero si es que habláis de tantas cosas que... Pero al final son todas esas situaciones de riesgo que atraviesan un poco nuestra sociedad y, por supuesto, la gente más joven. Entonces, bueno, cada vez tenemos más competencias en temas relacionados con la igualdad y esto se tiene que reflejar también en el nombre, ¿no? Creo. Entonces... ja veremos.
Exacte, per on estarem pendents, atents, sense fer-vos pressa per res, però pendents i ansiosos, perquè els canvis sempre són positius.
Sí, exacte.
Clar, gent jove, eh? Aquests dies tenim, mira, uns 400 i pico alumnes aquí a Eivissa examinant-se de les proves d'accés a la universitat, 18 a Formentera, dies que són crucials. I crec que ja n'hem parlat, que any rere any fem una mica de pedagogia de quina és la millor manera de fer front en aquestes proves, perquè són importants, són transcendents per molta gent, marquen una mica el nostre futur, tot i que després no tot és tan definitiu com pareix, eh? Però sí que són dies importants, que hi ha molts de nervis, que ja han fet la primera jornada aquest matí, però que encara tenen 3 dies més de proves per davant. Mhm. Déu-n'hi-do, ¿no?
Pues mira, sí, de esos 400 y picos que hay, falta uno, el mío, que como le han quedado dos, no se puede presentar.
Tú dígale que no
bueno,
pasa
es
res.
Es julio, ¿eh? Está a la puerta de la esquina, ahora es julio. Ahora es julio,
mira, la sí. Meva época era septiembre, encara millón.
El mío no ha llegado.
Dígale que no pasa res, dos. Que aquí una que también va a haber de hacer, yo al septiembre.
Yo septiembre también, yo fui de
escolta,
septiembre, chica de septiembre.
Y al final sí. La vida segueix, no pasa res.
La vida no es como se empieza, es como se acaba.
Absolutament. El que importa no són aquestes coses. L'important és que quan s'examini surti bé i pugui fer el que vulgui, sí, sigui ara o al juliol. No passa res.
Però sí, són dies importants per a elles i ells i per a sus famílies, perquè el que està clar és que no llegan ahí per casualitat ni per una qüestió de suerte. Llegan sobretot perquè ha habido mucho acompañamiento, mucho trabajo y mucho compromiso por parte de sus familias en su evolución. Entonces, pues son días que los ponen nerviosos a todos, pero que yo creo que hay que vivir también con cierta confianza. Ya el llegar a tener que hacer esta prueba ya es un buen síntoma de que las cosas están yendo por buen camino, ¿sabes? O sea que yo me lo intentaría tomármelo con calma,
y aunque es posible,
entiendo, ¿eh?
Es posible porque el que yo recuerdo es una etapa de molts de nervis. Molts de nervis.
Sí, es muy complicado porque la gente va a venir con mensajes apaciguadores que tu cerebro no quiere oír en ese momento, ¿no? Es la idea de que todo el mundo dice, no pasa nada, donde se cierra una puerta se abre una ventana, estate tranquilo porque mira a fulanito, mírame a mí, mírame no sé cuánto, siempre ponemos ejemplos de tal. Exacto. Pero lo cierto es que hay muchos chicos y chicas que para ellos es una... Es como
una sola carta.
Bueno,
¿no?
A una sola
todo,
carta,
¿no?
Algunas personas tienen además una presión añadida, que es la de sacar nota para poder conseguir después una plaza en aquello que les gusta, porque los hay que saben hacia dónde quieren ir. Y luego están otros que van un poco así fluyendo, ¿no? Como los de te gusta conducir, sacando la mano por la ventana, cogiendo aire, como diciendo, pues ya cuando vea la nota ya veré a dónde voy. Y estos lo tienen más sencillo. Pero aquellos que tienen como una dirección muy, muy clara, pues tienen una especie de espada de Damocles compleja para ellos, ¿no? En sacar la nota, en que después les dé la media, todo esto. Y entonces, aunque tenga esa realidad en mi vida, solo desde la calma voy a conseguir los mejores resultados. Entonces, tengo que buscar la calma como el espacio en el que voy a dar la mejor versión, ¿no?
I avui que ja ha passat aquesta primera jornada, en funció de com hagi anat el dia d'avui, després ja és una mica, no fàcil, però ja saps més o menys què et pots esperar i afrontar aquests pròxims 3 dies pot resultar una mica més senzill, perquè clar, fent la vista enrere tot és molt fàcil, però clar, quan no saps a què t'enfrontes o què t'espera, entenc que es l'Everest, mica, ¿no?
Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es ir paso a paso y no estar pensando cómo te fue hoy. Lo de hoy ya lo he hecho, es mi abuela decía, aceitunita comida, huesecito en la mesa. Es decir,
¡ay, me encanta!
Vamos una por una, ¿sabes? Entonces, hoy hago el examen, ¿cómo me fue? No lo sé. Mi criterio me dice que muy bien, pues genial. Mi criterio me dice que muy mal, pues genial también. ¿Por qué? Porque no me puede afectar a lo que voy a hacer después. Entonces, respiro, descanso, me relajo, repaso rapidito y confío. Y sobre todo confío. No han llegado aquí por... ¿sabes? No son una espora que acaba de crecer. Son chicos y chicas que han crecido en un sistema educativo que les ha ido dando muchas herramientas para muchas cosas, así que tienen que confiar en lo que van a hacer, y entonces hay que ganar el segundo día y hay que hacer el tercero, y no podemos que el primero nos sirva como termómetro, no, pues es como una passada, ja, seguimos.
Clar, ara has dit, important, i ho hem repetit moltes vegades, descansar és fonamental aquests dies, alimentar-se bé també, i deies una repassadeta ràpida, el que potser no es pot pretendre en aquestes alçades és pretendre absorbir-ho tot a un día de hacer el examen, ¿no?
No,
y no es un examen,
claro,
tres exámenes.
Claro, no. Eso es echar una ojeada a tal, esto sé que lo tengo medio controlado, pues me lo miro por encima y tal, esto sé que no y me lo voy a jugar, pues vale, me lo juego, entonces no empiezo a patir porque me lo voy a jugar. O sea, las decisiones ya las han tomado hace tiempo, ¿sabes? Entonces, ahora lo único que tienen que hacer es decir, a ver cómo salvo muebles y a ver cómo consigo aquello que por lo que he trabajado. Yo siempre les digo algo, y es que es una prueba a priori que no está hecha para pillar a gente. También es verdad que el segundo de bachiller se centra tanto en prepararlos para esta prueba que ahora con esto de los cambios donde se está intentando que haya menos contenidos y hay otra vez como más espíritu crítico y tengan otra tal, yo no sé si les va a lucir el pelo todo lo bien que nos gustaría, ¿sabes lo que te digo? Porque, por ejemplo, hace muchos años, yo recuerdo cuando yo la hice en la selectividad, el primer día los exámenes eran comentarios de textos sobre textos que podían ser de política, de sociedad, de tal. Es decir, no era un tema, era que tú pudieses abordar cualquier tema y hablases desde un punto de vista crítico, y ahí se analizaba tu capacidad de reacción, la redacción, cómo entendías todo. Ahora nos encontramos con una generación que tienen muy menos capacidades para este tipo de cuestiones. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, se les ha adiestrado mucho a me como esto, lo rumio, lo vomito. Y entonces a veces en temas donde tienes que poner más de ti mismo, pues a lo mejor no se les da tan bien. Pero bueno, es que esto es solamente una llave para abrir una puerta, ¿eh? Que es ahora llego a la universidad y a la universidad me voy a centrar en otro tipo de cosas.
Y es una otra historia completamente diferente.
Sí, la gente también a veces es que el propio sistema parece que tenemos que llegar a la universidad con todo aprendido y no es verdad. O sea, yo tenía faltas de ortografía, perdón. ¿Sabes? Yo en mi primer año de universidad me dieron un punto extra porque era la persona más original que había escrito la palabra a veces de 5 formas distintas. Y el profesor me dijo, esto no lo he visto yo en mi vida, y me hizo mucha gracia, porque fíjate, dándome un punto extra y riéndose de esto con todo el mundo, me hizo que me diese cuenta que realmente tenía una dificultad con la ortografía importante, ¿sabes? Entonces a veces, bueno, hay que quitarle un poco de hierro a todo, porque no es esa espada de Damocles que todos queremos poner encima de la cabeza de nuestros hijos, pues oye, ja se irà viendo. L'estrès no les va ajudar.
L'estrès no ajuda, ens queda un minutet i jo ja m'estic situant en el futur, perquè així funciona el cap dels que ens dediquem a l'actualitat. Ja estem pensant en el pròxim pas. Com podem gestionar l'espera fins als resultats?
Pues la espera hasta los resultados, ir mucho a la playa y pasárselo muy bien con los amigos y relajarse que se lo han ganado, que el año ha sido los Juegos del Hambre, ¿sabes? Solo puede quedar uno. Entonces, que se lo pasen todo lo bien que puedan, que se relajen, está todo el pescado vendido, y que lleven agua para los exámenes, que beban pequeños sorbos de agua durante todo el examen, tener la punta de la lengua mojada, reconecta tu cerebro con el relajarte, o sea, son cosas muy tontas, que lleven caramelos con azúcar, porque las bajadas de azúcar también pueden ser importantes. Y nada más, que no metan la pata intentando copiar porque eso les suspende todo, que no s'arriesguen, no es el día.
Idò, Belén Albite, moltíssimes gràcies, com sempre. Mira, tant de bo, jo ja m'enfrontaria a la selectivitat d'una altra manera, sentint anar Belén Albite.
Gràcies.
Sort que no l'has de fer. Gràcies, Belén. Fins aviat. 12:57 minuts, ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
Nieves García Gálvez, sort, tenim, de no haver-nos de presentar avui.
Ja l'hem fet, vull dir.
Ja l'hem fet, ja està, això ja està fet. Idò, ara ens toca repassar l'agenda cultural del dia i començar a Vila per assistir a la presentació del llibre Astronomia a Eivissa sobre els anys, sobre els 70 anys d'existència de l'Associació Astronòmica d'Eivissa.
Sí, la nostra sala acull la presentació d'aquesta obra que al llarg de 208 pàgines a tot color repassa la història i les activitats desenvolupades per l'associació durant la seva història. La presentació serà a les 7:30 de la tarda.
I continuem a Santa Eulària per assistir a la inauguració de l'exposició Mar de Sensacions, de Nanji Debelius i Nati Soul.
Es tracta d'una mostra plena de sensacions que proposa un recorregut artístic que captura l'essència del nostre entorn. La inauguració serà aquesta tarda a les 6 a la sala d'exposició Sant Jaume 72 i estarà oberta fins el dia 23 de juny, de dimarts a dissabte, en horari de matí i de tarda.
I acabem aquesta repassada del més destacat de l'agenda cultural a Puig d'en Valls. Allà podem anar a veure l'exposició Cartells de cinema de l'il·lustrador Íñigo Franco Benito.
La sala d'exposicions del Centre Cultural de Puig d'en Valls convida a fer un viatge pel setè art a través dels cartells d'Ifrave. La mostra es pot visitar avui de 4 a 9 de la tarda i estarà oberta fins el 21 de juny.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa aprofitarem per felicitar el músic, productor, cantant i multiinstrumentista britànic Timothy James Rice Oxley, que va néixer tal dia com avui de l'any 1976, avui fa 50 anyets, i ell és el teclista i compositor principal del grup britànic Keane, juntament amb en Jesse Quinn, que també és membre de la banda i té un altre projecte anomenat Empty Desolation, des de l'any 2010. Avui el felicitem i ens acomiadam amb aquest Somewhere Only We Know, composada per Tim Rice Oxley, publicada l'any 2004 dins l'àlbum debut de King, Hopes and Fears. Nosaltres ho deixem aquí i demà tornem puntuals, a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.
IV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, tenim...